Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Un altre títol de Lliga ha arribat a Can Barça, el 27è. Enmig d'un incendi que és ben viu, enmig del club, aquest títol, sens dubte, és aigua per apaivagar una part d'aquest foc. Ho va fer amb un monòleg a Cornellà al Prat. Tot i que sembla presentar-se a tots els partits com a desastre global, el Barça mostra aquesta Lliga des de fa setmanes per allà on juga. No és gens menor, gens. Va ser Pep Guardiola qui va dir, i encara diu, que la Lliga és la competició i el títol més important. Per què? I responia ell mateix, perquè durant 11 mesos, en 9, has viscut una felicitat cada 3 dies. I és així. El loro que no s'embauquen en dies com avui. Aquesta Lliga té de molt de mèrit pel club, per l'equip, pel cos tècnic i sobretot per Xavi Hernández. Amb un 0-3 a la mitja part, inesperat, ja se li treia brillo al títol. La segona part va ser una absoluta pantomima que el que va destapar és que l'Espanyol té un equip en decadència però encara amb 12 punts pel davant per intentar salvar la categoria. Però veurem si els podrà jugar a casa perquè va arribar el caos. El patètic i terrible crit de la Porellos, perquè el crit és patètic i terrible, un centenar de no encaputxats van saltar a la gespa i van començar a perseguir els jugadors del Barça que celebraven el títol de Lliga d'una manera pacífica. Va ser humiliant, vexatori, però no pel Barça, sinó pel mateix Espanyol, pel futbol en general i encara més per l'esport i els seus valors. Si una cosa forma part del currículum de Joan Laporta com a president del Barça és la valentia de carregar-se als radicals del Barça. Faria bé l'Espanyol, ara que els hi hem vist les cares, d'apartar-los de l'estadi, d'assenyalar-los i, si cal, de denunciar-los. Però aquest soroll final no pot tapar la contundència amb què el Barça ha guanyat la Lliga. Malgrat un sortit de lesions musculars durant tota la temporada, malgrat el merder del cas dels àrbitres i Enríquez Negreira, malgrat l'eliminació inesperada de la Champions, malgrat tot, sentenciar la Lliga quan queden encara 4 jornades pel final és un èxit esportiu amb majúscules. Una Lliga guanyada amb pallissa. Felicitats a tots els culers. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Dilluns 15 de maig del 2023.
I el dia comença amb sol, amb núvols prims, algunes boires i també amb fresca. I a la tarda s'esperen de nou ruixats entre Girona i Barcelona i punts de la costa central. Al migdia serà càlid.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen els problemes a la ronda litoral per l'avaria d'un vehicle a primera hora i ara ja s'acumulen 6 quilòmetres de congestió en sentit sud des de Montjuïc i això al seu torn genera molts problemes als enllaços amb la ronda des de l'A2 i la C31.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han celebrat a Canaletes fins ben entrada la matinada i sense cap incident la 27a Lliga del Barça. Ahir els blaugrana van guanyar l'Espanyol 2-4 a Cornellà i van sentenciar un títol que tornen a aixecar 4 anys després.
Xiula el senyor de Burgos Bengoetxea, final del partit, el Barça campió de Lliga, campions, 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 campions. Ha costat, però finalment el Barça ja és de manera matemàtica i oficial campió de la Lliga Espanyola Masculina de Futbol. El Barça que torna a ser campió 4 anys després.
El Barça, doncs, que posa la cirereta al pastís d'un campionat que ha dominat de principi a final. És líder des de principis de novembre, li treu 14 punts al Real Madrid, poca broma, quedem-nos amb aquesta, 14 punts al Real Madrid i suma 27 victòries en 34 jornades. Però sobretot és campió havent encaixat només 13 gols, que són uns números descomunals que fan i posen en valor la solidesa defensiva de l'equip blaugrana aquesta temporada. Tan bon punt l'àrbitre va xiular al final del partit, els jugadors del Barça van fer una rotllana al cercle central, una gran sardana per celebrar el títol, però van haver de marxar a corre cuita al vestidor perquè un centenar d'aficionats radicals de l'Espanyol van saltar al terreny de joc per intentar agredir-los. El cas és que d'ahir a la nit el Barça és la cara, però l'Espanyol és la creu, perquè amb aquesta nova derrota la situació, la classificació és molt delicada, és penúltim i necessita una victòria amb urgència, ja que té la salvació a 4 punts a falta de 4 jornades per acabar. Però anem a pams. Després de proclamar-se campió de Lliga, el Barça ha arribat a la ciutat esportiva Joan Gamper cap a quarts d'una de la matinada i allà uns 300 aficionats han rebut els jugadors amb bengales i amb focs artificials. Aquest ha estat el primer punt de celebració i el segon, com és habitual, canaletes, a la part alta de la Rambla. Prop de 2.000 persones, segons la Urbana, han fet festa grossa fins passades les 2 de la matinada sense cap incident destacable. Informa Dani Aguilar.
No se celebrava un títol de Lliga des del 2019 i l'afició del Barça en tenia ganes.
Un dia de partit! Allò no vaig anar!
De nou tenyint la font de canaletes de blaugrana, amb petards, bengales i fins i tot partidets de futbol improvisat ja cap al tard. Celebració d'aquests 2 milers de persones fins pràcticament les 2 de la matinada, moment en què els Mossos d'Esquadra van demanar als aficionats que quedaven que alliberessin el pas. L'himne oficiós del Barça actual, aquest un dia de partit, juntament amb l'himne tradicional del Barça i crits de Messi, els càntics més escoltats d'una part alta de les Rambles, que va tornar a lluir les millors gales, malgrat ser diumenge nit.
La celebració oficial de la 27a Lliga del Barça es farà aquesta mateixa tarda en una rua pels carrers de Barcelona, que serà, recordem, conjunta amb l'equip femení, que fa 15 dies que també es va proclamar campió de Lliga, Laia Coll.
La rua començarà a les 6 de la tarda al Camp Nou i acabarà a l'Arc de Triomf. La comitiva estarà composta per 3 autocars descapotables. En el primer hi haurà un grup d'animació, en el segon l'equip masculí i en el tercer l'equip femení, que va guanyar la 8a Lliga de la Història del Club ara fa unes setmanes. El recorregut s'iniciarà a la travessera de les Corts i passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, carrer Pelai, plaça Catalunya, per sobre Canaletes, carrer Fontanella i el passeig de Sant Joan abans d'arribar finalment a l'Arc de Triomf. Durant el recorregut hi haurà 3 punts amb disjòqueis i es repartiran banderes blaugrana. Aquests 3 punts seran al carrer Berlín, amb Josep Tarradellas, plaça Catalunya i a l'Arc de Triomf, que és on acabarà la celebració dels títols de Lliga al voltant de les 9 de la nit.
En aquesta rua seran tots els jugadors del Barça, també Ronald Araujo i Alejandro Valde, que hi van protagonitzar un dels vídeos més virals des del vestidor de Cornellà al Prat. A tots dos, a Araujo i a Valde, se'ls veu cantar una cançó de Rosalía i fins i tot Araujo es va recordar de Leo Messi, escolteu. Messi carajo. Evidentment en aquesta rua també serà Sergio Busquets, que aixecarà el títol de Lliga aquest dissabte al Camp Nou en el partit contra la Real Societat, que serà la veritable festa el dissabte a les 9 de la nit. El capità blaugrana marxarà a l'estiu amb 32 títols i 9 lligues, una tercera part de les que ha guanyat el club blaugrana en tota la seva història. Ell mateix en parlava a Barça TV.
Volia marxar a guanyar títols, van tindre la Supercopa, però volia guanyar un títol important com és la Lliga, el títol de la regularitat i el qual des del principi de temporada ens vam marcar, no, com a objectiu, i molt content de marxar així.
Això deia Sergio Busquets, i per cert, qui es pensi que aquesta Lliga té menys valor per l'haver-la guanyat des de fa setmanes, diu Xavi Hernández que d'això res, de res, de res, de res.
Una Lliga guanyada a falta de 4 jornades, a 14 punts del Madrid, a 16 de l'Atlètic de Madrid, significa que hem sigut molt millors que el contrari. És un mèrit absolutament de l'equip, i s'ha de celebrar, i crec que té un mèrit molt gran amb la situació que està el club, no?
De l'equip i també, lògicament, del propi Xavi Hernández. I més enllà de les celebracions, la imatge nefasta del derbi és, com dèiem, la d'un grup de radicals de l'Espanyol saltant al terreny de joc per agredir els jugadors del Barça quan celebraven el títol de Lliga. un centenar de persones van llançar tanques i cadires a la gespa i els jugadors van haver de sortir calmes. Ajudeu-me, els Mossos d'Esquadra van blindar el túnel de bastidors i tot va quedar finalment amb un ensurt. Concretament, l'Abrimo va ser qui va poder blindar l'entrada al túnel de bastidors i tot i això el conseller delegat de l'Espanyol, Mao Ye, ho va condemnar a Movistar.
Queremos pedir disculpas al mundo de fútbol por estos hechos. No es la imagen de Español, ni mucho menos. Por muy minoritario que sea, no representa a nuestro club. Desde el club haremos todo lo posible y para erradicarte de este tipo de hechos, que no volverá a pasar en nuestro estadio.
Bones declaracions de Mao Ye i també molt bones les de l'entrenador de l'Espanyol, Luis García.
Evidentemente es algo que no podemos estar orgullosos de ello, es algo que se debe condenar, el juego limpio, la violencia siempre se debe condenar en todos los ámbitos de la vida y bueno, pues es algo que no puede ocurrir. Se han puesto todas las medidas al alcance del club para contener eso, pero no ha sido posible.
Els Mossos van recollir el relat dels incidents i ara els traslladarà al Departament d'Interior, que decidirà si sanciona l'equip blanquiblau o no. Tot això després d'un derbi en què el Barça va passar per sobre de l'Espanyol. Els de Xavi Hernández el van deixar sentenciat a la primera part amb un doblet de Lewandowski i un gol de Balde, i a la segona part Koundé va marcar el quart gol abans que l'Espanyol maquillés el marcador amb gols de Puado i de Joselu. Però com dèiem, l'equip no va poder acabar de celebrar la gespa. Marta Ramon.
El Barça no va poder tenir la festa en pau perquè quan portaven un minut celebrant el títol al cercle central en una rotllana van haver de marxar cames, ajudeu-me, al veure la invasió de camp que s'estava produint. Els jugadors van haver d'esprintar per no prendre mal i els Mossos d'Esquadra van haver de protegir en escamot el túnel de bastidor sota una pluja de tanques, cadires i objectes diversos. Xavi ja havia demanat als seus que marxessin del camp. L'entrenador a la sala de premsa van donar la seva versió dels fets.
Ja creia que era el moment d'entrar dins, no estàvem a casa nostra, hem de tenir també un respecte cap a l'Espanyol, un moment difícil de no celebrar. Després de 10 mesos de treball, amb el partit que hem fet avui, doncs, els jugadors estaven celebrant, però no perquè fos el camp de l'Espanyol. Ho haguéssim celebrat al Camp Nou i a un altre camp.
Un cop superat l'ensurt, sense haver de lamentar cap ferit, la plantilla va celebrar el títol al vestidor.
És Marta. El triomf del Barça, emportant-se la Lliga, és avui a totes les portades. Els diaris esportius es desfan en elogis cap a l'equip blaugrana i la premsa generalista recorda que el títol és un consol esportiu al mal moment institucional que viu el club, n'informa Ana Alfonso.
Mundo Deportivo titula Campions i Santi Nolla escriu que el Barça ha estat el millor i que cal valorar aquesta lliga incontestable que recupera el to de campió d'un club acostumat als grans títols. L'Esport també obre amb un Campions en una doble portada i Lluís Mascaró creu que el títol dona credibilitat a Xavi i arguments a la porta per continuar invertint en fitxatges, entre ells el de Messi. L'Esportiu titula El retorn del campió i explica que el Barça va atropellar l'Espanyol, que va oferir una cara molt trista. A La Vanguardia, Sergi Pàmies escriu que la Lliga actua com el bàlsam merescut d'un període en què s'han exhaurit totes les trampes de la propaganda i afegeix: l'alegria és immensa, però no pot ser absoluta per la situació econòmica i institucional del Barça. A l'Ara, Antoni Bassas afirma que el club ha guanyat la Lliga contra la Lliga i contra el sistema comunicatiu espanyol, que ha volgut convertir un Barça convalescent en una peça més de la derrota postprocés. I el periòdico apunta que el Barça ha aconseguit un títol esportiu merescut en una etapa difícil que el club ha de gestionar amb transparència.
A Madrid, els diaris també es rendeixen a la clara i contundent victòria del Barça en aquesta Lliga de Futbol, n'informa Albert Pedrol.
El Marca titula tota portada se la mereix i Roberto Palomar a la contra creu que el Barça té dret a assaborir la Lliga perquè l'ha guanyat de pallissa després de revolcar els seus rivals en un campionat que ha governat recollint mèrits propis i errors aliens. L'As obre amb la foto de la pinya blaugrana i el titular al Barça ha tornat. Alfredo Relaño diu que la Lliga té un nom, el de Xavi, que ha construït un equip en poc temps. També lamenta l'actitud bàrbara dels ultras de l'Espanyol i recorda que la rotllana no tenia cap aire de provocació. A la premsa generalista, Ramon Bes escriu al País que ara ningú s'atrevirà a liquidar un club arruïnat que té un equip campió de Lliga. Segons Besa, hi ha alleujament al Camp Nou després que els jugadors hagin salvat d'un compromís a la porta, però també l'avisa. El pròxim salt mortal és resistir a Montjuïc sense el factor camp. I El Mundo bateja aquest títol com la Lliga de la Resurrecció i Orfeo Suárez subratlla que una Lliga en què s'assoleix un avantatge de 14 punts sobre un Madrid que torna a estar a les portes d'una gran final europea no és precisament barateta, sinó molt valuosa.
I escoltem el comentari que afirma el periodista del diari AGE, col·laborador del món RAC1, Santi Jiménez.
Ens hem de treure el barret davant de Xavi, que va tancar una feina impecable. S'ha de veure d'on es venia i qui era el rival, i a quants punts de distància està. El Barça ha guanyat una lliga que era urgent per l'entitat, i ho ha fet amb una última escena memorable, guanyant al camp de l'Espanyol, golejant i amb una autoritat que batejarà aquest triomf. De les 27 lligues del Barça, poques tenen nom propi. Hi ha la lliga de l'Urruti Testimo, les de Tenerife, la del penal de Jukic, la del 2-6 a Madrid, la de Cruyff, la del 5-0 a Mourinho, la dels 100 punts i ara hi ha la del camp de l'Espanyol. Potser altres la batejaran com la lliga de les palanques o la de l'1-0. Punts de vista, perquè també podria ser la lliga que no es va poder celebrar al camp per culpa d'una mena de desocupa.com. Com va dir Dennis Conner, el primer patró que va perdre pels Estats Units la Copa de l'Amèrica, només hi ha una cosa millor que perdre. Perdre i tornar a guanyar.
Gràcies, Santi Giménez. Per cert, el Real Madrid també ha felicitat el Barça a través de Twitter i també ho ha fet Javier Tebas amb una piulada en quatre idiomes, un d'ells, per cert, el català. Felicitats al Barça pel seu merescut triomf a la temporada 2022-2023. La competició més exigent i emocionant del món, la victòria del Barça és un gran testimoni de l'esperit competitiu i la qualitat del joc. Bravo, campions, acaba dient Javier Tebas en aquest tuit. Tot això per una banda. Per l'altra, la situació de l'Espanyol és crítica. Els de Luis García continuen complicant-se la salvació i la imatge d'ahir va ser especialment dolenta. Ara l'Espanyol té la permanència a 4 punts, queden, això sí, 4 jornades, que són 12 punts, amb el dubte de saber què farà la Federació Espanyola i el Comitè de Competició respecte si tancarà el camp, si tancarà només la zona del camp on hi havia els aficionats que van saltar. Ahir, de fet, en el partit, molts aficionats de l'Espanyol van marxar al descans amb el 0-3 i abans ja hi havia xiulets als futbolistes i al propietari Chen Yanzheng. Informa Joan Camí.
Dia negre per l'Espanyol, després d'un derbi on va mostrar una imatge totalment anticompetitiva, lluny de rebel·lar-se, de mostrar orgull i ganes per apropar-se als punts que tant necessita per la permanència. L'Espanyol va cedir tot el partit al Barça, que va sentenciar per la via ràpida la primera part. Luis García, en sala de premsa, assumia tota la responsabilitat de la classificació dels blanquiblaus.
Estamos en el trabajo, hay que hacer autocrítica, no cabe ninguna duda, vuelvo a repetir, los jugadores han dejado todo hasta el último momento, el máximo responsable lo tenéis aquí.
La derrota deixa l'Espanyol a 4 punts de la permanència quan encara en queden 12 per disputar-se i el calendari tampoc convida gaire a l'optimisme. Rayo Vallecano, Atlètic de Madrid i possibles duels directes amb València i Almeria. Però més enllà dels números, que tampoc acompanyen, l'Espanyol ha semblat dimitir de l'objectiu. L'últim descens va ser molt dur, però si aquest finalment es certifica ho podria ser encara més. Ara tot passa per esgotar totes les opcions fins al final de temporada i prendre una decisió sobre què vol ser l'Espanyol i, el més important, com ho vol fer.
Escoltem en el comentari que signen la roda dels partits de l'Espanyol. Juga RAC1, Edu de Valle.
La nit també va ser històrica per l'Espanyol. Ingressa directament a les pàgines més negres i fosques dels seus 123 anys de vida. El desastre de l'equip a la gespa no és res comparat amb les escenes posteriors a la graderia. Gentussa, que es pensa que fa molt per l'Espanyol, que és més perica que ningú per saltar el camp intentant atonyinar algú. Ells, i els que en aquell moment cridaven la por ellos, el que són és una vergonya per l'Espanyol. El que són és un mal estès que fa molt temps s'hauria d'haver extirpat i que aquest club ha alimentat de manera lamentable. Enhorabona d'avançat, per cert, per provocar el tancament de l'estadi. Tot plegat és una mostra més de la decrepitud d'aquest club, a la grada, a la gespa i als despatxos, i genera una pena, una tristesa immenses. Mare meva, si l'han de defensar i representar aquests d'ahir a l'Espanyol. Del que va fer l'equip al camp, guiat pel plantejament del tècnic, millor no en parlem avui. Diumenge a Vallecas, una altra oportunitat d'allargar l'agonia.
Per cert, hem capgirat tertúlies a partir de les 9. Santi Segurola, Joan Jopallàs, Mònica Terribas, Màrius Carol i Jordi de Planell. I per cert, en breu, ja podem confirmar, d'aquí aproximadament 5-10 minuts, al Món RAC1, Joan Laporta, president del Barça. D'aquí uns moments, d'aquí uns minuts, 5-10 minuts, Joan Laporta al Món RAC1. Per cert, ahir a primera divisió també es van jugar Elx 1, Atlètic de Madrid 0, Valladolid 0, Sevilla 3 i Celta 1, València 2. Però coincidint amb la campanya electoral, aquests dies pot ser complicat moure's per Barcelona. També aquesta tarda, que hi haurà la rua del Barça, els conductors d'autobús de TMB comencen una vaga de 15 dies. Avui es fa de 2 hores per torn i ja està en marxa. Ha començat a les 8 del matí, s'allargarà fins a les 10. A la tarda, de 4 a 6. Els serveis mínims són del 40%. És una aturada que convoquen 3 sindicats, l'ACTUP, el sindicat independentista CIT i la, perdó, independent CIT i l'ACAT. Acusen TMB d'incomplir els acords que es van tancar després de les vagues de l'octubre i reclamen millores laborals i salarials. Última hora des de l'intercanviador de la plaça Espanya de Barcelona, informa Josep Ferrer.
En aquesta zona han comptabilitzat fins a 10 parades d'autobús amb moltes línies de TMB que circulen per aquí. Fins a les 8 a totes les parades s'ha acumulat gent, però a mesura que anaven arribant els autobusos, les parades s'anaven buidant. Des de les 8 el nombre d'autobusos de TMB ha baixat i això fa que s'acumuli més gent del que és habitual a les parades, sobretot a l'àrea de l'intercanviador de plaça Espanya de sortida de Barcelona per la Gran Via, on hi ha línies metropolitanes que van, per exemple, cap al Prat o l'aeroport. Si fem cas, però, per les pantalles d'informació, els autobusos circularien amb l'interval que fan cada dia.
I encara relacionat amb mobilitat a Barcelona, les obres per fer nous eixos verds a la superilla de l'Eixample provocaran més talls de trànsit. A més de 16 cruïlles dels carrers Consell de Cent, Rocafort, Girona i Comte Borrell, s'hi estan fent tasques de senyalització i pavimentació fins al 3 de juny. A les zones afectades ha quedat tallat almenys un carril de circulació i se'n mantindrà un altre, mentre que els carrils bici s'han desviat pels carrers del voltant. A més, avui es farà un altre tall, en aquest cas a la cruïlla, entre Consell de Cent i la Rambla Catalunya, el sentit de pujada quedarà afectat. Tornant al transport públic, perquè Rodalies comença una altra setmana i ja en seran 3, amb el servei de tren retallat per l'incendi a les instal·lacions de Gavà. Una setmana en què la R2 Sud continua i continuarà cap per avall i també els regionals que connecten Barcelona amb Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre. Això sí, a partir d'avui Renfe posa en marxa uns primers reforços de tren entre Vilanova i la Geltrú a Barcelona. Nil Sant Martí.
Són poca cosa, només 4 trens més durant el dia, 2 al matí, 2 a la tarda en cada sentit, però s'espera que contribueixin a esponjar una mica més les aglomeracions, com ja fan els autobusos complementaris. Avui s'hi suma una altra línia de Sitges a Barcelona. Per exemple, els reforços matinals en tren sortiran cada dia de Vilanova 2 minuts abans de les 7 i 2 minuts abans de les 9 del matí. Durant la major part del dia, però, la freqüència continuarà sent de 30 minuts, tret de les estacions principals, com Vilanova mateix, Sitges, Castelldefels o Gavà. Allà el temps d'espera és més petit perquè també s'hi aturen els trens regionals. Amb tot, la normalitat encara és lluny. El servei que hi ha avui és menys de la meitat de l'habitual i així continuarà sent tota aquesta setmana. La ministra de Transports prometia divendres, dia del tret de sortida de la campanya electoral, que la setmana que ve els trens del sud de Catalunya ja funcionaran amb normalitat. Fins ara DIF no s'ha posicionat sobre si es podrà recuperar el sistema anterior amb aquest termini de temps. Tres quarts del mateix sobre la causa o causes de l'incendi que van generar tot el desgavell. De moment, no hi ha res definitiu. Fins i tot, la hipòtesi del llamp, que no va caure, continua damunt la taula.
22 minuts. L'enquesta de RAC1 i La Vanguarda, que assenyala una majoria clara a favor de rellevar Ada Colau, marca la cursa cap al 28M. Avui desgranem la segona part de l'enquesta conjunta que RAC1 i La Vanguardia hem fet, que revela que 2 de cada 3 barcelonins, el 68%, creuen que és el moment que Ada Colau deixi la vara d'alcaldessa. De fet, el 66% la suspèn i només un 28% l'aprova. Al capdavant de Barcelona, en canvi, un 30% pensen que cal donar-li continuïtat amb un tercer mandat. Un resultat contundent que constata que hi ha una part important d'electors amb ganes de canvi. L'enquesta també pregunta sobre 4 projectes emblemàtics de l'alcaldessa i dona els següents resultats. La majoria d'enquestats estan en contra de les superilles i de les obres per convertir el carrer Consell de Cent en un carrer per vianants. Per un altre, el 59% s'oposa a les superilles davant d'un 36% que hi està a favor. Per l'altre, un 55% està en contra de les obres de Consell de Cent, mentre un 33% diu que sí, que estan bé. En canvi, una majoria amplíssima de barcelonins estan a favor que s'uneixi al tramvia per la Diagonal. Són un 32% els que s'hi oposen, no arriben a un terç i el suport a la connexió és un dels temes més transversals. Només el PP i Vox i són majoria els contraris. Hi ha un altre tema que provoca divisió entre els encastats. Els creuers, un 49% està a favor de limitar-ne l'arribada davant d'un 46% que hi està en contra. Mirats aquests 4 temes de ciutat, segons els votants dels partits, surten dades interessants. Aviam, Marc Martínez Amat.
Només els votants dels Comuns i de la CUP aproven les obres del carrer Consell de Cent. El rebuig en la resta de partits és majoritari, sobretot entre els d'Esquerra, Junts, el PP i Vox. Els socialistes estan més dividits. Passa exactament el mateix amb les superilles, que només conciten el suport majoritari dels votants de Colau i de la CUP, i el rebuig és contundent en la resta, fins i tot, en aquest cas sí, dels votants del PSC. Alerta, però, quan es pregunta per la unió del tramvia per la Diagonal. Només els votants del PP i de Vox hi estan majoritàriament en contra, tot i que també tenen un terç de partidaris. Entre la resta, la major part part de votants hi estan a favor, fins i tot els de Junts. Tot i que Trias en sigui contrari, el 56% dels seus votants hi estan a favor davant del 44% que hi està en contra. I pel que fa a limitar l'arribada de creuers, són majoria clara els que hi estan a favor entre els votants dels Comuns i de la CUP. Els d'Esquerra i el PSC estan més dividits, 50 a favor i 47 en contra en els republicans i 51 contra i 43 a favor en els socialistes. La resta de partits hi estan majoritàriament en contra.
Una altra conclusió d'aquesta enquesta de Recull de Vanguardia és que la inseguretat és un dels mals de caps principals dels enquestats. Del 0 al 10, el grau de preocupació el situen en un 9, darrere entre 8 i mig i 9 hi ha l'habitatge, la neteja, la mobilitat i la contaminació, i per sota del 8 hi tenim l'aparcament. Recordem que l'enquesta la va fer l'empresa Ipsos a un miler de barcelonins entre el 4 i el 10 de maig. 8 i 5. Coses de la... Tot i esperant Joan Laporta aquí al món a RAC1, precisament Ada Colau avisa que l'arribada desenfrenada de turistes perjudica el dia a dia dels barcelonins. L'alcaldessa va aprofitar que era al Prat de Llobregat amb altres alcaldables dels Comuns del Baix Llobregat per erigir-se com els únics que garanteixen que no s'ampliarà l'aeroport.
No a l'ampliació de l'aeroport, sí a la vida, sí a preservar la Ricarda, sí a preservar tots els nostres espais verds, sí a reduir les emissions, a reduir la contaminació, a defensar la vida dels nostres fills i les nostres filles. No podem permetre una ampliació de l'aeroport que suposaria 20 milions més de turistes a Barcelona. Hem de combatre la massificació turística per defensar la vida als nostres barris.
I va revelar que va rebre amenaces per part d'Aena, Sílvia Solanes.
Colau va retreure la resta de partits que diguin que volen lluitar contra l'emergència climàtica però que no s'enfrontin als lobbies, i va desvelar com va anar una reunió sobre l'ampliació de l'aeroport.
Van venir el representant d'Aena amb amenaces, amb arrogància, a intentar imposar un pelotazo urbanístics, i els únics que vam dir clarament no a l'ampliació de l'aeroport vam ser Lluís Mijoler i jo mateixa, perquè tots els altres van callar.
Lluís Mijoler, alcaldable de Comuns al Prat, va presentar la ciutat com la capital mundial de l'ecosocialisme, mentre que Candela López aspira recuperar l'alcaldia de Castelldefels.
Necessitem la vostra ajuda en aquesta lluita contra els lobbies, per seguir transformant els nostres pobles i ciutats.
Vam ser responsables de que avui a la nostra comarca no hi hagi Eurovegas. També serem els responsables que no s'ampliï l'aeroport del Prat. Però tampoc deixarem que la dreta governi Castelldefels.
I un cop més van avisar de la pinça entre el PSC i Junts.
Tot plegat després que RAC1 i La Vanguarda publiquessin la primera part de l'enquesta, que va sacsejar la campanya, evidentment. Recordem què deia Jaume Collboni: va al capdavant de la cursa a l'alcaldia, empatat a 10 regidors amb Xavier Trias i seguit molt a prop d'Ada Colau amb 9. Tots tres estan frec a frec en intenció de vot. Més enrere queda Ernest Maragall amb 5 regidors, i atenció a l'entrada en força de Vox amb 4 a Barcelona, passant pel davant del PP, que en tindria 3. Ni la CUP, ni Ciutadans, ni Valents superarien la barrera del 5% de vot. I també conclou que encara hi ha un 30% de ciutadans indecisos. Jaume Collboni diu que no en té prou amb la primera posició. Els socialistes demanen una gran mobilització per trencar el frec a frec amb Xavier Trias, Cesc Giró.
Els socialistes sumaven ahir a Nou Barris l'entrada d'un nou ministre en campanya.
Hola, Barcelona! Hola, Jaume! Hola, alcalde!
Miquel Iceta, tercer membre del govern espanyol que ha fet parada a Catalunya en 3 dies i que donava per feta la victòria de Jaume Collboni, però demanava un pas més.
Bueno, ho diu La Vanguardia, anem per davant. Però no n'hi ha prou. Nosaltres necessitem una victòria àmplia, perquè volem tenir un govern estable.
Missatge calcat el que després va replicar l'alcaldable del PSC. Collboni acusa més la resta de partits d'estar impulsant un tots contra ell, espantats per l'embranzida socialista.
Cada dia ho diuen més enquestes. El PSC guanyarà les eleccions del 28 de maig. Per això veureu que els nostres competidors estan una mica nerviosos. Amb aquesta mena de tots contra Collboni, davant de cada atac, una proposta.
La proposta d'ahir: destinar 8 milions d'euros perquè 1.400 joves facin pràctiques professionals remunerades durant el proper mandat.
Els Comuns llegeixen l'enquesta com la constatació que els barcelonins volen un pacte d'esquerres. Ho deia RAC1 número 2 de la candidatura de Barcelona en Comú, Jordi Martí.
Els barcelonins majoritàriament prefereixen un govern d'esquerres, és a dir, una coalició entre Comuns, PSC i Esquerra Republicana. La conclusió: quin és el vot que pot garantir d'una manera més inequívoca aquest pacte d'esquerres? Sens dubte, és el vot Ada Colau, és el vot de Barcelona en Comú.
També l'ha valorat l'altre Jordi Martí, Jordi Martí Gàbils, el número 3 de la llista de Xavier Trias, que remarca la bona valoració de l'exalcalde.
Creiem que és una enquesta que confirma que la ciutadania majoritàriament
té ganes de canvi, canvi al capdavant de l'alcaldia de la ciutat, i que aquest canvi el representa Xavier Trias. Segurament ha sortit un empat tècnic en nombre de vots o en nombre d'escons, però el que és cert és que Xavier Trias és l'únic dels candidats que té més aprovats que suspesos, també és el preferit per ser alcalde.
Esquerra, mentrestant, no es vol creure la patacada que li pronostica el sondeig. Els republicans estan convençuts que la capgiraran i que el dia 28 aconseguiran millors resultats. Per això fan una crida a la mobilització, Laia Colomer.
Els republicans volen evitar de totes totes que el seu electorat es desmoralitzi. Ernest Maragall demana als seus anar per feina, mentre Oriol Junqueras reclama que ningú es deixi condicionar per les enquestes.
No ens aturaran. Tenim 15 dies. De manera que jo us conjuro, us convido, us emplaço a treballar d'avui el dia 28, d'avui en 15, per compartir aquesta il·lusió, per compartir les idees, per compartir el projecte, per compartir l'esperança, per compartir l'ambició.
No depèn de les enquestes, depèn del nostre vot. I el nostre vot és nostre, i no és de ningú més que de nosaltres.
Això era Barcelona, però des de Mataró també ho demanava Pere Aragonès.
Que ningú es quedi a casa. Fem una crida a la mobilització per tal de fer possible allò que molts volen que sigui impossible.
Un aragonès que també va furgant el caos de Rodalies per carregar contra el PSC.
El PP és molt satisfet amb l'enquesta perquè augura una millora de resultats, encara que quedin al darrere de Vox. El candidat a Barcelona, Daniel Cirera, confia recuperar votants entre els indecisos.
L'enquesta el que diu és que hi ha molts indecis, que hi ha molta gent que encara no sap què votar, i li puc ben assegurar que en els propers dies farem tot el que sigui perquè els antics votants de Ciutadans vinguin al Partit Popular, que és on no s'havien d'haver anat mai.
En canvi, Ciutadans i Valents no es volen creure aquesta enquesta. Les candidates Anna Grau i Eva Parera asseguren que el dia 28 donaran la sorpresa i seran decisives a l'Ajuntament.
Me he levantado tarde, no me da tiempo a mirar las encuestas, ni a leer los horóscopos, ni a que me echen las cartas. Bien, yo siempre he manifestado mi escepticismo sobre las encuestas.
Els trackings nostres són molt bons, les percepcions són molt bones, i no tinc cap dubte que nosaltres serem decisius a l'hora de determinar quin govern es conforma a l'Ajuntament de Barcelona.
I pel que fa a Vox, ahir els ultres van exhibir múscula amb Abascal a Barcelona. Va ser la plaça Artós, a Sarrià, on habitualment es concentren grups de l'extrema dreta. Està ple de simbolismes, acompanyant el seu candidat per Barcelona, Gonzalo de Oro, va acusar Colau i Collboni de destruir la ciutat, Maria Costa.
Vox esperava un candeletes l'acte perquè és l'únic cop que Santiago Abascal trepitjarà Catalunya fins al 28 de maig. Centenars de persones responien les seves proclames.
Barcelona no se puede resignar a elegir entre una comunista psicòpata i peligrosa, entre un separatista al que va a votar una parte de la derecha acobardada y entre un progre como Collboni.
I el candidat per Barcelona, Gonzalo de Oro, demanava madura.
Barcelona necesita integridad de principios y mano de hierro para acabar con los delincuentes. Es la imagen perfecta de las consecuencias del proyecto de la izquierda perrofláutica y el rancio, casposo y beligerante separatismo que tienen para la gente normal.
Tot plegat des d'una plaça Artós plena a vessar.
La CUP, mentrestant, posa el crit al cel per l'auguri que fa l'enquesta sobre l'entrada de Vox amb quatre regidors a l'Ajuntament de Barcelona. Segons el número 2 dels copaires, Jordi Estivill, s'ha de tancar la porta al feixisme.
Aprofitem per expressar la nostra preocupació per aquesta possible entrada, no, de Vox amb força al consistori municipal. Creiem que estem a temps d'evitar-ho i per això també fem una crida al vot antifeixista a no quedar-se a casa el dia 28, anar a les urnes i a votar per opcions nítidament antifeixistes que puguin contrarrestar la presència de Vox si és que finalment es confirma la seva presència.
Escolta, la CUP, en canvi, no vol valorar les males expectatives que es dona l'enquesta, segons les quals quedarien fora de l'Ajuntament. Escoltem el comentari del redactor en cap de La Vanguardia i col·laborador del Món RAC1, Ramon Sunyer.
Dos de cada tres barcelonins preferirien que Ada Colau no segueixi governant i que no allargui la seva presència al front de l'alcaldia de Barcelona quatre anys més. El resultat de l'enquesta de La Vanguardia i RAC1 podria semblar desastrós per l'actual alcaldessa, però en un context de màxima igualtat, amb diversos candidats disputant-se la victòria el 28 de maig, no crec pas que aquest sigui un resultat tan dolent per als comuns. El mateix sondeig apunta que un 30% dels enquestats consideren que, d'una manera o altra, en solitari, cosa gairebé impossible, o en coalició amb altres forces, Colau hauria de seguir al front del govern municipal. Déu-n'hi-do quan el pastís reservat per aquells que mai la votaran els que aspiren a replegar el vot anti-Colau té tants pretendents. Potser que Collboni vagi lleugerament per davant i que tingui més opcions de pacte a banda i banda que els seus contrincants. Potser que Trias pugui aprofitar les preferències que, segons la mateixa enquesta, sembla obtenir per una majoria d'indecisos. Però també pot ser, i de fet és així, que Ada Colau, de qui coneixem el seu instint de supervivència, no hagi dit l'última paraula.
4, Laura Borràs, carrega mentrestant contra Esquerra, qui acusa de no saber governar. La presidenta de Junts per Catalunya acusa els republicans de renunciar als seus principis per aconseguir més vots en aquestes eleccions. Junts està posant el punt de mira els republicans i també els socialistes en aquestes eleccions. Adrià Santasusagna.
Junts per Catalunya té clar que un dels seus grans rivals és Esquerra. Per això els mítings de campanya posen el dit a la nafra en la gestió del govern aragonès, dient que els han pres el pèl a Madrid i que no han sabut gestionar les oposicions. A més, Laura Borràs creu que estan fent un pas enrere en el procés independentista.
Nosaltres no necessitem anar fent renúncies per créixer. No necessitem créixer electoralment dissimulant el que som. Nosaltres creixem explicant qui som, com som i per què treballem.
Crítiques cap a Esquerra, però també contra PSC, demanant al govern de Pedro Sánchez que no porti més ministres a Catalunya fins que hagin solucionat els problemes a Rodalies.
Mentrestant, Daniel Cirera, Anna Grau i Eva Parera competeixen per atraure el vot de la policia. Tots tres van coincidir ahir en una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona on van donar suport als policies i guàrdies civils liderats pel sindicat Jusapol, Jusil i Jupol, que es manifestaven per reivindicar que els tractin millor a Catalunya. Mar Poyato.
Una trentena d'agents es van manifestar ahir a la plaça Sant Jaume per demanar que Catalunya sigui zona d'especial singularitat com el País Basc. Els manifestants van rebre el suport de diversos candidats a les eleccions, com és el cas del popular Daniel Cirera.
Des del procés independentista, ser policia i guàrdia civil en Catalunya no és fàcil.
També hi era Anna Grau, candidata de Ciutadans.
Ahora mismo la Barcelona de Colau y Collboni lo que cunde es ser un mal vecino, ser un jeta, es ser un ocupa, es ser un incívico, es ser un delincuente.
I Eva Parera, de Valents.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil també tenen competència en territori català. No els podem expulsar, no els podem insultar.
Els policies que es van manifestar diuen que viuen en un clima d'atac, assetjament i odi.
Això a Barcelona. Al sud del país, els socialistes acusen la Generalitat d'haver abandonat el Camp de Tarragona. Salvador Illa es compromet a prioritzar-lo si algun dia és president després de la queixa de l'alcaldable de la ciutat, Rubén Viñuales.
Portem anys donant voltes i voltes i voltes a les coses i voltes i tornem a donar més voltes i no decidim mai. I projectes que serveixen per generar prosperitat al Camp de Tarragona, encallats. I fa 6 anys que vam dir que havien d'anar endavant.
Per creure en Tarragona hem de pensar també la Generalitat existeix, encara que aquí a Tarragona, per desgràcia, no massa sovint. Necessitem un govern de la Generalitat que ens doni suport. Mireu, a Tarragona es faran grans obres. Totes venen des del govern d'Espanya.
I avui al Monarracó ens fixem en Badalona, un dels municipis més convulsos políticament als últims mandats. En 8 anys, l'Ajuntament de la quarta ciutat de Catalunya ha canviat 6 cops d'alcalde. Xavier García Albiol és el més ben situat, segons les enquestes, espera una majoria absoluta. Els altres grups, però, estan disposats a fer pinya per tornar a evitar que el PP governi. Ser Giró.
Tots els partits demanen començar d'una vegada per totes una etapa d'estabilitat a la ciutat, però es dibuixen dos escenaris. El primer, el Biol del PP, que denuncia un tots contra ell, busca una majoria absoluta.
Presenten dos projectes, el que jo represento i després el que representen la resta de partits polítics, que la finalitat és la de que jo no governi. Per tant, Badalona se li té que donar una volta com si fos un mitjó. Ha quedat molt enrere, està molt deteriorada.
I el segon, un pacte ampli com el que hi ha actualment a l'Ajuntament. L'alcalde Rubén Guijarro del PSC demana poder consolidar la feina.
Solidificar aquest projecte de 18 mesos que ja hem iniciat, que deixa de banda aquests temps obscurs en què ha estat més en el circ mediàtic.
Dolors Sabater de Guanyem, Àlex Montornès d'Esquerra, Aida Llaurador dels Comuns i David Torrents de Junts busquen liderar l'alternativa.
Una necessitat de que hi hagi un govern fort i ampli.
Després de més de 10 anys de decadència en la qual els partits no han estat capaços de fer funcionar la ciutat.
Necessitem un govern estable, fort, progressista.
Portem 12 anys amb inestabilitat, amb governs en minoria. Ha de sortir un govern amb majoria absoluta per estabilitzar la ciutat.
Tot plegat amb, sobretot, la seguretat, l'habitatge i la gestió de l'Ajuntament com a reptes compartits entre tots els grups.
I a les 8 i 38 minuts, en aquest tomb que estem donant per la campanya electoral, saludem una persona que resta a veure amb la campanya electoral que estem parlant en aquests moments, però sí molt en el dia que ens ocupa. Joan Laporta, president del Barça, bon dia i moltes felicitats.
Moltes gràcies, bon dia.
Ha pogut dormir?
Jordi,
Poc.
Poc.
Poc perquè ho vam celebrar i vam anar a dormir tard.
Jo vaig veure saltant i ballant al vestidor del Barça, això sí, amb aigua, perquè vaig veure que no van entrar ampolles de cava allà dins, no?
No sé què era, no sé què era, però em van ruixar. Em van ruixar tot i anat empapat tot tota la nit. La corbata, la camisa, tot.
Què li sembla aquest títol de Lliga, president?
Doncs em sembla que és un títol de Lliga molt treballat, que ens hem esforçat molt, que a més doncs, el talent dels jugadors, l'esforç, el treball, la direcció magistral del Xavi doncs, i el seu equip tècnic, juntament amb els jugadors que s'ho mereixen tot, han aconseguit aquesta Lliga, que ja et dic que és molt complicada, la Lliga espanyola és molt competida, per molt que la diguem, hi ha molts bons equips, que qualsevol equip et pot complicar un partit i la veritat és que té molt de mèrit i com s'ha portat, no? Perquè creiem que la guanyàvem, però sobretot pensàvem que no podíem creure, no podíem refiar-nos.
Uh-huh. El davantal de les 8 recordava una frase que deia Guardiola, que va dir que la Lliga és la competició més important. Diu, per què? Perquè durant 11 mesos, en 9 mesos, has viscut una felicitat cada 3 dies. I està d'acord?
Sí, totalment. El Pep és un mestre i sé el que es refereix. No? És la Lliga, ho diuen, és la competició de la regularitat, és la competició que està doncs... És la de tot l'any, no? És la de tot l'any i és la veritable competició. Les altres són molt importants també, sobretot doncs, competicions com la Champions, que tenen doncs, molt de glamour. Ara bé, la Lliga és important i una Lliga on està un Madrid, l'Atlètic de Madrid, la Real Societat enguany, equips de molt forts i qualsevol equip, el mateix Girona, que està fent una temporada magnífica, a l'Osasuna... l'Atlètic de Bilbao, escolta, són equips forts que van a Europa, el mateix Sevilla que està a mitja taula, doncs la veritat és que són equips que tenen ofici i que és molt difícil guanyar-la.
Serà la rua, vostè, president?
Jo a les 6 saludaré a tots els jugadors aquí a l'estadi i donarem la sortida de la rua i no, això és els jugadors que s'ho mereixen, en l'escalf de la gent en aquest cas de Barcelona, perquè voltaran per Barcelona celebrant aquest títol tan merescut.
Uh-huh. Han convidat Gerard Piqué a la rua?
Perdona, ahir el vaig trucar al Gerard, sí. Perquè aquesta lliga també és seva. Sí, aquesta lliga també és seva i vaja, la veritat és que no sé si serà a la rua, però... Uh-huh. Aquesta lliga és del Gerard, també. El Gerard ha competit, el Gerard ha estat amb nosaltres, i ahir li vaig fer un truc, era molt de matinada, però bueno, però veig que en fi...
Que la va agafar, li va agafar el telèfon o no?
No, i per la nit no, li vaig trucar, però no vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell.
No li he preguntat... No,
el missatge és que la lliga és seva.
Val. No li he preguntat encara pels incidents del final del partit al camp de l'Espanyol. Des de Mossos havien recomanat al Barça que no celebrés el títol a la gespa. Algú del club ho va traslladar als jugadors? Haurien d'haver evitat? Va parlar vostè amb algú de l'Espanyol? Què n'opina de tot plegat?
No, mira, l'Espanyol es va portar de forma molt esportiva des del moment que vam arribar fins al final. I nosaltres va ser una celebració espontània. Primer va ser doncs, abraçats tots allà al centre del camp. Penseu que quan a nosaltres ens han guanyat a lligues a casa, doncs, fins i tot hem aplaudit. No? Recordo l'Atlètic de Madrid, que ens va guanyar un any i la lliga i vam reconèixer fer un reconeixement al campió. Va ser una celebració espontània. L'estaf que tenim també ho viu molt i van també sumar-se a aquella rutllana. Però era amb ànim de com un esclat de joia, d'emoció, d'una reacció normal, que ningú s'ho prengui malament. I va haver-hi aquell, diguem-ne, conato d'incident, però que afortunadament no va anar més enllà i no hem de lamentar incidències greus.
Uh-huh. Veig que el tracte de la directiva de l'Espanyol va ser bona?
Sí, molt bona i tant de bo tinguin sort i tinguem doncs, un Espanyol-Barça i un Barça-Espanyol a temporada que ve.
Escolti'm, li vull preguntar per algun nom propi abans de que ens abandoni. La primera, jo no li preguntaré si vindrà i si no vindrà, però li preguntaré d'una altra manera. Pot venir Messi?
A veure, el Messi està jugant al Paris Saint-Germain, Jordi, permetem que no entri en aquestes històries. Avui és un dia de joia, de celebració, i el que farem serà doncs treballar per tenir un equip més competitiu la temporada que ve. Estem contents amb el que tenim, però el futbol evoluciona constantment, i aquí doncs la veritat és que el que intentarem és tenir un equip més competitiu. Això ja ho veurem.
El segon nom, Xavi, es parlava d'una ampliació de contracte. La idea del club era aquesta. Serà en breu?
Quan incorporem el nou director esportiu, aleshores doncs, tot el que ja estem planificant per la temporada vinent es posarà més al dia, i és com havíem dit, no? Acabar la temporada i en parlem. El Xavi té contracte fins al 30 de juny del 24, i evidentment jo crec que bé, hem de parlar, però en qualsevol cas el que hem de fer és això, no? Fer les coses, i ja sé que el Xavi ho entén perfectament, com s'han de fer. Hem treballat molt per un bon pla d'austeritat, hem treballat molt doncs amb un pla de viabilitat per tal de poder incorporar jugadors. Evidentment el Xavi i l'estaf doncs ho estan fent molt bé, i això s'ha de reconèixer, i segur que trobarem el punt just per en dues parts, i per, en fi, perquè aquesta nova era que ha començat doncs continuï guanyant títols.
Nova era, en parla. Perquè hi hagi aquesta nova era, evidentment s'han d'activar algunes coses que esperem que hagi parlat. Ha parlat darrerament vostè amb Javier Tebas? Ho dic pel tema, per exemple, de la possibilitat que hi ha definitivament jugadors com Gavi que puguin tenir ja la fitxa del primer equip d'una vegada per totes.
En aquest sentit, hi ha comunicació amb la Lliga. Evidentment hem presentat, com deia, el pla de viabilitat, i la comissió delegada i el president de la Lliga doncs han de prendre decisions. Nosaltres estem fent la feina, i espero doncs que això ho puguem fer el més aviat possible, perquè són jugadors bàsics per nosaltres.
Li pregunto...
Parlo de Gavi, Araujo i tots aquests jugadors que volem incorporar, en fi.
Val. Quan em parlava d'aquests noms propis, no li trauré el nom de Messi, però perquè ho tingui clar, el Barça ara podria fitxar, dic Messi com podria dir, és igual, Cristiano Ronaldo, podria fitxar un jugador d'aquestes característiques?
Bé, ja t'ho he dit, estem en un pla de viabilitat per tal de poder tenir les incorporacions que necessitem o que vulgui l'entrenador. I aquí ara estem, diria, a l'espera, confiats, perquè estem fent la feina. Penseu, doncs, insisteixo, que el pla de viabilitat comportava unes reduccions de despeses que les estem fent, i bé, és la Lliga qui ho ha de valorar.
Val. Dues preguntes i acabo. La primera, Deco, és el nom que ha de substituir o que ha de ser el nou director esportiu o no?
Bé, això ja ho anunciarem en breu. Aquí farà les funcions de director esportiu. Tenim doncs la notícia de que el Mateu, doncs el Mateu Alemany, que ha fet una feina extraordinària i que està treballant molt bé fins al darrer dia de la seva pertenença al club, que serà l'1 de juliol, doncs se'ns ha dit que no continuarà. I el que sí que tenim doncs és una comissió esportiva on estan doncs persones com el Jordi Cruyff, persones doncs com membres de la junta directiva també, que com el Joan Soler, el Rafael Juste i també l'Enric Massip. I sí que hi haurà una nova incorporació, però permetem que fins que no tinguem tancada, no t'ho dic.
Val, efectivament, ho entenc perfectament. La temporada que ve a Montjuïc, hi ha hagut moltes peticions de passi per anar-hi, president?
A veure, menys de les que ens pensàvem. De moment, doncs, va a un ritme lent. El que sí que, com va dir el vicepresident Eduard Romeu i l'Helena Fort, doncs estàvem estudiant diverses opcions. Vam decidir doncs els abonaments de Montjuïc amb una junta a Banyoles, i la veritat és que ho hem revisat. I home, tenim pensat que, en fi, que modificar els preus, i en breu també ho anunciarem.
Val, dissabte la festa, no? Suposo el Camp Nou?
Bueno, avui la Rua, i dissabte contra la Real, doncs serà una festa, sí, una festa, perquè els culers de l'estadi, que guanyen en un plert a l'estadi cada partit, doncs podran gaudir de la celebració d'aquest títol de Lliga, que, insisteixo, és molt merescut i molt treballat.
Val. Escolti, m'acabo ja, però ha dit una cosa molt interessant, que diu, vull que l'Espanyol-Barça pugui haver-hi la temporada que ve, que pugui haver-hi la temporada que ve, donant la casualitat que l'Espanyol-Barça o Barça-Espanyol jugarà a l'Estadi Olímpic. I una altra cosa que li vull preguntar respecte al partit de demà passat. Vostè vol que el Manchester City arribi a la final o al Madrid?
Home, tu què creus?
Gràcies, ha quedat clara la resposta. No cal que continuï. Gràcies, president, felicitats.
Vinga, gràcies.
Adéu. 11 minuts i les 9. De seguida continuem aquí al món a RAC1, després d'escoltar Joan Laporta.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums a LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata en Visa Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta'm les condicions a Audi Ponés.
Ens agradava veure'ns. Era com un joc. Un joc al qual ell no ha sabut jugar. Ja no sóc jo. Sóc el vídeo. Sóc un puto mem.
Hi ha milers de professionals especialistes en violència sexual. Per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Del 2 al 11 de juny arriba a Andorra Classic Can, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajvelishvili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a classiccan.com.
Ja tens la teva entrada per al Saló de l'Automòbil? Ho sentim, però aquest any no trobaràs el teu proper BMW o Mini al Saló. Aquest any, el millor preu per al BMW o Mini que busques només el trobaràs a Barcelona Premium. El teu BMW o Mini a preu de Saló t'espera a Barcelona Premium. Més informació a barcelonapremium.es.
Ets propietari o propietària a l'Eixample de Barcelona? Max Ricard Properties és la teva immobiliària especialitzada en l'Eixample.
Som una agència boutique de compra, venda i lloguer de propietats exclusives, amb un servei one-to-one i un alt nivell de compromís.
Max Ricard, els teus somnis són la nostra prioritat. Visita'ns a maxricard.com.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Baleària en ferri amb un 30% de descompte. Reserva ja amb el codi Baleària30. Baleària, la companyia ho és tot.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona. Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
conversa amb Joan Laporta. Recordem que Joan Laporta ha rectificat. Diu que la petició d'abonaments per Montjuïc va a un ritme lent i que haurem de pensar modificar els preus i que els anunciaran en breu. Atenció que això, evidentment, canvia tot el camí de Montjuïc. Vol dir que no ha tingut tanta gana la gent de pujar a Montjuïc de cara a la temporada que ve. Aviam, tornem al tema de les eleccions a Espanya. Les últimes hores, el pacte entre el PSOE i Bildu pels pressupostos ha estat el centre d'atenció de la campanya de les autonòmiques que es fan a la majoria de territoris de l'Estat. El PP s'ha agafat a l'espantall d'ETA per la presència d'alguns exintegrants de la banda armada en llistes de Bildu a alguns municipis petits d'Euskadi. I a les últimes hores, algunes veus del PSOE hi han ficat cullerada. És el cas del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha carregat contra Pedro Sánchez amb el president espanyol present. Això deia García Page en un míting a la seva comunitat.
Y cuando algunos en España, claramente los independentistas, buscan que el resto no tengamos lo mismo, yo siempre levantaré la voz. Y si esos independentistas, además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina.
Mentrestant, visita l'Aragó, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instava els socialistes aragonesos a demanar a Sánchez que trenqui els possibles acords al Congrés o al País Basc amb l'esquerra Berzale, i anava més lluny la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Així parlava d'Arnaldo Otegi.
Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado. Y lo dice él, que yo creo que la ley de bienestar animal estaba pensada precisamente para gente como él.
Aquest discurs del PP arrossegava una pedra a la sabata perquè la llista del PP a Güeñes, un poble situat a pocs quilòmetres de Bilbao, havia incorporat José Manuel Gómez Ruiz, un exregidor de Bildu, al municipi. Doncs bé, Gómez Ruiz ha anunciat aquest cap de setmana que plega i no anirà de número 3 a la candidatura del PP. Ho fa perquè a les últimes hores ha sortit a la llum que havia amenaçat de mort a l'alcalde del poble quan encara era regidor de Bildu. Va estripar el carnet a Versalles l'any 2019 i ara pretenia tornar al ple municipal amb el PP, però l'operació ha quedat avortada. Sí, com sigui, a Madrid bona part de la premsa s'abona l'espantall de Bildu que el PP ha tret a passejar en aquest inici de campanya. Jordi de Planell.
El Mundo, a l'editorial, alerta que és una amenaça a la democràcia que terroristes no penedits puguin ocupar càrrecs públics amb l'empara, diu, que els dona ser socis del govern espanyol. L'ABC celebra que l'escàndol per la presència de tarres amb delictes de sang a les llistes de Bildu hagi regalat al PP un element amb el qual accelerar la seva estratègia, que és debilitar el PSOE per les seves aliances. I la Razón acusa Pedro Sánchez de fer servir el seu reguitzell de promeses electorals per tapar els escàndols amb els seus socis, especialment, diu, les llistes de sang de Bildu. Però també hi ha diaris que critiquen l'estratègia del PP. El País, per exemple, retreu a Feijóo que ataqui els pactes amb Bildu mentre oculta si arribarà a acords amb Vox. Público l'acusa d'agafar-se ETA per erosionar l'esquerra, ara que veu que les eleccions es preveuen ajustades en moltes comunitats. I en la mateixa línia, el Diario creu que el PP entra a competir amb Vox traient a passejar ETA i el debat sobre l'ocupació com a greus problemes.
Per cert que, parlant d'Isabel Díaz Ayuso, ahir la presidenta de Madrid i candidata a la reelecció va carregar contra la candidata de Más Madrid, Mònica García. Doncs bé, atenció a la resposta de Mònica García.
El otro día decía también la señora Ayuso que quiere ser como yo, que ojalá fuera como la líder de la oposición, vivir como la líder de la oposición. Pues mire, le voy a dar una receta muy sencilla. Tiene que presentarse a la selectividad, sacar de las mejores notas, estudiar medicina, aprobar el MIR, trabajar 20 años en la sanidad pública haciendo guardias y en el mejor equipo de trasplantes de todo el país. Y además eso compaginarlo con defender la sanidad pública, tener un compromiso social y tener vocación de servicio público real. Solo entonces podrá ser Mónica García. Mientras tanto se tendrá que conformar con ser solamente Isabel Díaz Ayuso.
De les últimes hores de campanya també destaca un anunci de Sánchez que els jubilats podran anar un cop a la setmana al cinema per 2 euros. Escolta, per la contracrònica d'aquesta campanya electoral que en fa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Gemma Herrero.
Estas elecciones son una ocasión perfecta para medir si los políticos están en la Tierra o en la Luna y si nosotros, los votantes, estamos tontos o qué. Con perdón, ¿eh? Porque van de lo de cerca y no de lo de lejos. Me explico. La encuesta de La Vanguardia y RAC1, que da por ganador a Jaume Collboni, fue recibida con la lógica euforia por el PSC justo un día después de que su candidato anunciara un cheque de 1.500 euros a los menores de 30 años para que se los gasten en amueblar su piso. Y claro, la pregunta es, ¿qué piso, Jaume? Porque si puedes acceder a una vivienda en Barcelona, significa que, para empezar, no tienes ningún problema en comprar la estantería. Y si además tiene que ser en tiendas de la ciudad para promover el comercio de proximidad, habrá barrios en los que el sombrero mexicano no servirá de mesa ni la sevillana de sofá. No sé tú, pero esto no he hecho más que empezar y estoy deseando escuchar las promesas de los demás. Es como una carta loca, loquísima, a los Reyes Magos.
Falten 3 dies per les eleccions municipals. Un minut i les 9, evidentment. Avui ens passarem de temps. Els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia, tot i les pluges dels últims dies. Avui el risc d'incendi continua sent alt al sud del país, on l'aigua ha passat de resquillada. De fet, des de principi d'any hi ha plogut menys d'una desena part del que hi acostuma a caure. També hi ha perill alt a l'Alt Empordà, on les pluges tampoc han estat com tocarien i el vent pot jugar-hi una mala passada. Sigui com sigui, aquests dies el Departament d'Acció Climàtica farà una anàlisi en profunditat per tenir una imatge més detallada tant del risc d'incendi com de l'estat de la sequera després de les pluges. I a Barcelona, de cara als pròxims mesos, tots els ulls estan posats a Collserola. Les dades diuen que des que es va declarar parc natural, fa 13 anys, hi ha un incendi cada 10 dies de mitjana, segons dades que publica el periòdico. La majoria, per sort, són focs petits que els bombers triguen molt poc a sufocar.